Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui els parla amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Bernat Graupera sobre exoesquelet. A veure què passa. I després tindrem una xerrada amb Norma Sánchez, de Casa Corazón, sobre la màgia de la vida. Som-hi.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Estem a És gran ser gran. Bon dia, Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'inforesidencias.com. Però abans de començar aquest magnífic programa, un petit consell de salut.
La majoria de persones grans gasten menys energia que quan eren joves i els cal, per tant, menjar menys. Precisament per això. Però cal que la seva alimentació sigui més equilibrada que mai, ja que han de seguir menjant de tot, encara que ho facin amb menys quantitat. Vigilar el pes pot resultar important a qualsevol edat, també en la més avançada. Els canvis de pes poden ser avisos importants, cal que informem els nostres metges quan es produeixin.
El tema del dia avui, espero que no sigui tan emocionant com el de l'altre dia, ens tens preparat.
Doncs ja saps, jo encara estic enganxada amb la gratitud d'ahir, i llavors doncs parlaré de... És una reflexió sobre que crec que no som conscients de tot el que tenim. I crec que ens ho hem d'anar repetint, llavors avui la meva reflexió es basa en això. I recordes que estem parlant de que jo crec que tendim a fer els problemes grans, els actuals, i no sabem disfrutar del dia a dia, de les coses petites i bones que tenim. Llavors, el que estava mirant és, ostres, aquesta mentalitat jo crec que ens ha sigut molt, molt útil pels humans, ja que ara som els amos d'aquest planeta. Posaré uns detalls. A l'any 1800, saps quanta gent hi havia al món, Jordi?
El 1800, 400 milions?
No, 1.000 milions ja eren.
1.000 milions.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, perquè diu, ostres, 1.000 milions d'elefants, imagina't el que seria, o 1.000 milions de goril·les. No, 1.000 milions d'humans. Però és que 220 anys més tard ens hem multiplicat per 8. Estem quasi als 8.000 milions de persones. Lògicament, ocupem pues, molt més espai i hem fet fora pues, a molts animals i a moltes espècies. Diguéssim que estem ajudant a extingir bastantes, moltes espècies perquè nosaltres som molts. Llavors, diguéssim que aquesta mentalitat de repassar els problemes ens ha anat molt bé. No passo per aquí, que hi ha una serp, cuidado per allà, perquè m'ataca amb una altra tribu. Però, clar, els nostres avantpassats sí que els hi anava molt bé, però ara tenir aquestes eines per un conflicte que tenim, pels problemes que tenim al primer món, pues no és el més adient. Llavors, jo crec que hem d'aprendre a reprogramar-nos, a intentar que els problemes del nostre dia a dia no els fem tan grans. Tindrem conflictes i els tindrem, perquè cadascú tindrà diferents punts de vista, i hem d'aprendre que els conflictes no són coses dolentes, són coses que hem d'afrontar i hem de parlar d'això. Però hem de també entendre que no ens juguem la vida amb un conflicte. Vull dir, que no hem d'anar com a atacar com si ens estigués atacant un lleó a la sabana. Per això és molt important, jo crec, que ens recordem el bé que vivim, les coses bones que tenim. Posaré un altre exemple. Qualsevol persona a casa seva ara té aigua, té electricitat, té menjar, obre la nevera i té de tot. Tenim dret a una molt bona educació, a una sanitat, jo crec que com no hem tingut en els últims, mai en la història de la humanitat. Tot això no som conscients del que tenim. Vivim molt millor que les classes més pudents, més privilegiades de qualsevol època de la història del món. I això ens ho hem de recordar i ens ho hem de dir. Vivim molt bé. Agraïm-lo. No som conscients d'això, ho donem per fet. Per això, jo us animo a reprogramar-nos. Ens hem de reprogramar, no fer els problemes grans. Els problemes es fan petits. I al contrari, quan surten problemes, no hi ha problema. Ho acceptem, però no juguem la vida. I disfrutar del que tenim. Recordar-nos les bones coses que tenim perquè vivim molt millor que qualsevol altra generació que ha viscut en el nostre planeta.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ara ja arribem a l'entrevista, Anna. Quina entrevista ens tens preparada? A més, avui tornem a tenir una persona aquí a l'estudi que ja tenim ganes de que la gent comenci a vindre més i no fer-les tant per telèfon.
Sí, sí, jo estic encantada. Avui tenim el Bernat Graupera, que ens ha vingut a l'estudi i estem encantats de tenir-lo aquí davant. Llavors, el Bernat ens explicarà, és el director comercial d'una empresa que aquí es diu Healthy Technical Suits, i llavors ens porta un tema molt interessant i que crec que als oients li agradarà molt saber, perquè és una cosa molt innovadora que ve del Japó, precisament, oi que sí, Bernat?
Sí, sí, ve del Japó. És un exoesquelet de protecció lumbar que es va dissenyar a partir de l'any 2013. I sí, sí, és per protegir les persones, per fer la vida de les persones molt més saludable.
Ho torno a repetir la paraula, perquè és una paraula que jo quan la vaig veure em va costar, és exoesquelet. Sí. I per què es diu exoesquelet?
Exoesquelet és com, bàsicament perquè té una estructura com si fos esquelètica, i és un equip que a Anglaterra es diu Wearables, que és un equip que està fabricat per vestir-se un mateix i que l'ajuda amb qualsevol tipus de tasca. Bàsicament li dona més capacitat o incrementa les capacitats en aquella tasca que està fent l'usuari.
Posa'ns un exemple perquè ho entenem.
Doncs veure, qualsevol, per exemple, si tenim un pacient que està al llit i hem de fer una transferència del llit a la cadira de rodes, per exemple, requereix un esforç. Aquest esforç normalment sempre carrega molt la zona lumbar de
qualsevol.
De l'infermer, sí. De qualsevol. Ja sigui, o sigui, perquè traspassem un familiar o un pacient. Doncs amb aquest equip ens dona un suport de protecció lumbar que no ens carreguem la zona lumbar ni les vèrtebres de la columna, que normalment el que provoca són lesions lumbars i, evidentment, ens carrega moltíssim. Ens protegeix d'aquesta sobrecàrrega quan manipulem o fem una transferència.
Quan manipulem persones, serveix per manipular persones, serveix per manipular coses, si has d'aixecar
sí.
Coses...
Qualsevol tipus de càrrega recurrent, l'equip et protegeix la zona lumbar, bàsicament.
I explica'm, quan dius equip, què és, perquè ho entenguin els nostres? Perquè estem a la ràdio i costa molt això d'imaginar-ho.
És com l'equip, que és un exoesquelet, és com si fos una petita carcassa que ens posem a l'esquena com una motxilla, la qual porta un múscul artificial intern, que ens dona aquesta força assistida que ens protegeix la zona lumbar. Entre cometes, nosaltres en diem una faixa moderna, que en diem, no? És una protecció total de la zona lumbar quan fem qualsevol tipus de manipulació. Penseu que quan nosaltres les extremitats superiors les desplacem del nostre eix vertical, sí. Tota aquesta força incideix en la nostra musculatura, passa per la columna i passa per la zona muscular de la lumbar, que manté aquesta columna. Va. Si la protegim, estem protegint tot l'esforç i reduïm l'esforç que anem acumulant diàriament quan fem qualsevol tipus de tasca de manipulació o de transferència de pacients, etc., o de familiars.
Clar, perquè jo, pensant en els nostres oients que tinguin familiars que hagin de fer doncs, manipulacions, aixecar-los del llit, saps, aixecar-los una mica, passar-los del llit uh-huh. a la cadira, això, diguéssim, com els aniria bé aquest exoesquelet?
Doncs aniria molt bé pel fet de l'esforç que estem fent, no? O sigui, ens aguanta físicament, o sigui, l'equip ens estabilitza a l'hora de fer aquesta transferència, ja sigui per passar-lo al llit o a la cadira o inclús per portar-lo a la dutxa.
Correcte.
Perquè l'equip està certificat IP56 que pot arribar a portar el pacient a la dutxa, per exemple. I el que ens fa és ens sosté el nostre cos i ens fa que haguem de fer menys esforç a la zona lumbar quan estem fent aquesta transferència. Ens ajuda a mantenir-los en posició i alhora també ens ajuda a protegir la nostra zona lumbar quan estem fent aquest treball.
I també la posició et fa que te la mantinguis correcta, que sempre diuen que has de doblegar una mica.
Sí, l'exoesquelet et corregeix una mica a nivell postural, també. Fa que treballis amb l'esquena recta i que flexionis les cames, el qual ergonòmicament també és un avantatge, és una millora.
També ens dona més força?
No. És un concepte que és erroni, perquè els exoesquelets es divideixen en dos tipus d'exoesquelet, els que són passius i els actius. Val? Els actius són els que tenen equips o bateries que et donen més força addicional, i els passius són els que simplement eviten que les lesions lumbars o d'extremitats superiors, l'únic que fan és contenir o contrarrestar la força.
Aquest parlem d'una cosa bastant senzilla, sembla com una motxilla.
Sí, és tan simple com una motxilla. Es posa com una motxilla amb un cinturó i s'aguanta amb la zona de la cresta ilíaca, el que és la cadera, com si es posés amb un cinturó, i els ombros com una motxilla. Simplement això. S'infla el múscul artificial i ja tenim la força adequada. Cadascú, en consonància a la seva estructura muscular, a la càrrega que ha de manipular, o el pacient, el pes que tingui, es posarà més o menys aire. I s'adapta a qualsevol tipus de persona. Està pensat tant per la gent gran com per la gent que treballa diàriament manipulant cargues.
Val. I va néixer, explica una mica la història, sí, que la trobo molt maca. Va néixer al Japó.
Sí, a la Universitat de Ciències de Japó. El Hiroshi Kobayashi, que és professor actualment i catedràtic de robòtica a la universitat, va crear un projecte. Primerament va fer un estudi. Bueno, no sé si ho sabeu, imagino que sí, al Japó la tassa d'edat és molt alta i a nivell de país tenen un problema. I va buscar, ell estava licenciat en robòtica i el que volia era entrar a la robòtica per ajudar a la gent que cuida a la gent gran. O sigui, ell sabia, coneixia del problema que les infermeres pateixen moltes vegades de sobrecàrrega muscular pel tema de transferència de pacients, etc. I ell va voler aplicar la robòtica fent un exoesquelet que pogués ajudar aquesta gent amb aquestes tasques. Llavors va néixer, així es va néixer. El Ministeri de Sanitat japonès ho va veure molt interessant i va portar, i ara actualment és de les startups que hi ha al Japó, està entre les 20 primeres en quant a projecció i en quant a funcionalitat. Penseu que l'equip ja fa anys, des del 2013, que està implantat al Japó, s'han vengut més de 20.000 unitats, o sigui que està extès tant al sector sanitari com al sector en pagesia inclús. El Ministeri d'Agricultura subvenciona l'adquisició d'aquests equips perquè puguin utilitzar-los, però està pensat bàsicament per ajudar la gent, i a l'hora de dissenyar-lo i posar-lo al mercat va ser un preu que pogués arribar a totes les butxaques, que pogués arribar a l'abast. No és un preu prohibitiu, sinó que és un preu que tothom, com a usuari final, se'l pot comprar i utilitzar-lo a casa.
Molt bé. Si algú dels nostres oients està interessat, on trobaria la informació?
Doncs només cal que ens contactin nosaltres directament, que som els distribuïdors tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i es posi en contacte amb nosaltres, l'atendrem, l'explicarem, l'entregarem, li pensarem com funciona, perquè no s'entén l'ús d'aquest exoesquelet sense haver-lo provat. Hi ha diferents talles, diferents mides.
Depèn de la persona.
Depèn de la persona, depèn molt de què s'ha de manipular. Vull dir, no és el mateix manipular persones que manipular cargues. Llavors depèn molt de tot, de la mobilitat, del pes, etc. Però s'adapten diferents models, s'adapta a tot tipus de necessitats.
I té manteniment, aquest
exoesquelet? Cap manteniment. Té una garantia de 3 anys. Està testat en laboratori amb més d'un milió de repeticions. L'equip, abans de sortir al mercat, es va fer un estudi biomecànic per una empresa que es diu Anybody, que és una empresa danesa de referència en quant a tema de disseny i estudi biomecànic d'equips ergonòmics, de cadira de rodes, inclús per esportistes, tenen esportistes inclús el fan servir aquest sistema. I es va tastar al laboratori un milió de repeticions. No hi ha cap tipus de manteniment, és totalment autònom i no requereix. Bàsicament, el que si entenem com a manteniment podria ser la neteja de les fundes. Cada equip porta unes fundes que simplement les traiem i les posem a la rentadora a 30 graus. A casa la podem rentar perfectament i cap problema.
I després tu tornes a posar les
fundes.
Ja
simplement.
I ocupa molt poc, perquè molt estem poc. Parlant de...
És com una motxilla desinflada, sense estar plena. És just per adaptar-se al cos.
Val. I això t'ho posaries per, diguéssim, una persona que està cuidant una persona que se'l posaria i gonflaria tot.
Inflaria l'aire. Normalment la gent quan comença a posar-se'l se'l posa prova amb certa pressió, si veu que s'ha passat, té una vàlvula de seguretat que et pot desinflar-ho, amb l'aire podem regular i amb això ens podem ajustar a qualsevol tipus de constitució.
I l'aire per què serveix?
L'aire serveix per activar el múscul artificial. O sigui, la gràcia d'aquest equip és que un objectiu, quan es va dissenyar, era que fos un equip que donés força assistida, però sense condicionar el moviment muscular dels usuaris. Llavors, com que va amb aire, ens podem graduar sempre qualsevol més o menys pressió en base a la nostra necessitat, pel tipus de càrrega que manipulem o per la nostra constitució muscular.
Que això tu notes i dius, m'he posat massa aire.
Correcte.
Hi ha una vàlvula que hi puc
treure. Sí, és una vàlvula manual. Simplement pressionant-la, traiem l'aire i no té més. És molt senzill.
I després tu treus l'aire, el deixes...
I el guardes, el penges en un penjador, com si penges una motxilla i el tens guardat.
Fins la següent vegada que vulguis.
Fins la següent vegada que l'hagis d'utilitzar. Correcte.
Molt bé. Mm-hmm. I això el que et fa és, sobretot, les lumbars, no te les carregues.
No. Sí. Reduïm entre un 20 i un 40%. Pensa que a nivell laboral, el 75% de les lesions són lumbars.
Ostres!
Sí, els trastorns musculoesquelètics, és el 75% de les lesions que patim a nivell laboral. Llavors, aquesta és la màxima protecció que tenim. Ho estem reduint entre un 20 i un 40, que és una xifra molt, molt acceptable.
Clar, llavors pot servir per cuidar persones, pot servir per l'agricultura, per les posicions que tenen de recollir,
sí.
I també per la distribució, per gent que aixeca molts pesos.
Correcte, sí. Nosaltres ens ha agradat molt la satisfacció que ha tingut amb pacients, amb gent que té pacients a casa o que té gent gran a casa, que l'ha de cuidar, que l'ha de canviar, netejar el llit,
de
mobilitat reduïda. Sí. Això els ajuda, els dona un suport. I, a més, també és molt més assequible que les grues que es fan servir.
Correcte.
És molt més pràctic, és molt més senzill. Si ens posem una motxilla i podem aixecar la persona per netejar-la.
No et fas mal, sobretot.
Correcte.
Molt bé. Bernat, si estan interessats en posar-se en contacte amb vosaltres, amb algun dels nostres oients, algun telèfon, algun e-mail, què ens recomanaries?
Jo directament per e-mail, és la forma més ràpida, perquè quan rebem un e-mail, nosaltres en menys de 48 hores ens posem en contacte amb qui ens ha trucat, bàsicament per saber les seves necessitats, què està buscant, què necessita, perquè no es pot aplicar sempre a totes les aplicacions. Hi ha aplicacions que són perceptibles i altres que no. Llavors fem primer una primera valoració, llavors sí que fem una visita, expliquem com funciona, presentem l'equip i llavors això.
I si es volen contactar, on recomanaries?
Sí, és info@healthysuites.com.
Vale, és info@healthysuites.
Sí. Healthy de saludable.
De saludable, suits de tratxa.
De tratxa, de vestit.
Vale. I si no, per la gent que... També a inforesidencias.com.
Sí, correcte, i tant.
Està la vostra fitxa, que només ha d'entrar en inforesidencias i posar la paraula... I posar exoesqueleto.
Correcte.
I llavors trobarien per poder més informació
i la pàgina
web.
La gent que ens està escoltant, em sembla que és la millor via, que segurament que estan acostumats a consultar-vos, i us té com a referent en quant a consultes d'inforesidències, doncs que es contacti també amb vosaltres, i a través dels banners o les publicacions que fem conjuntament, es poden veure la informació per poder-se en contacte amb nosaltres.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Bernat. Molt interessant el tema del exoesquelet, que no, molta gent jo crec que no ho coneixia i és una cosa nova que pot ajudar molt. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bona tarda.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui volia donar 4 consells per escriure el teu currículum. Jo crec que l'estètica del currículum és important, però intenta sempre apostar per un disseny senzill. A vegades ens arriben currículums a inforesidències escrits a mà. Jo diria, mai intenta fer un esforç. Hi ha moltes plantilles ara a internet. Mai enviïs una cosa a mà, perquè demana... Jo crec que al final s'ha de donar imatge de professionalitat i és molt important que estigui escrit a l'ordinador. I si és possible, fes-ho amb una sola fulla. Jo crec que l'exercici de resumir-ho amb un sol full fa que també sigui més fàcil a les persones que ho miren entendre i veure amb una ullada ràpida si interessa o no interessa i saber el que has fet i el que ofereixes. Aquí, clarament, menys és més, menys és més. Llavors, volia comentar, donar quatre consells a l'escriure el currículum. Un, és dintre d'internet hi ha moltes plantilles. Intenta agafar alguna que sigui senzilla. És a dir, el currículum ha de ser original, però no ha de ser complexa. No ha de portar mil colors, no ha d'anar subratllats aquí, subratllats allà, i colors aquí, colors allà. Senzill i elegant. Menos és més. Recorda que, a més, ha de ser fàcil de modificar, perquè en funció de qui ho hem vist, doncs t'interessa que sigui fàcil també de modificar. I si pots, sempre passa'l en format PDF quan ho hagis d'enviar. És molt més pràctic. Dos, no només importa l'estètica. És a dir, que els currículums sí que entra una mica pels ulls, però a vegades és més important el que reflexes i com ho fas que no amb molts dibuixets i l'estètica en si. És a dir, encara que hagis treballat a molts llocs de treball, posa un parell de frases de lo que has... Resum molt. I intenta pues, posar algú de què has aconseguit en cada... Quin aprenentatge o què has aportat. Això t'ajudarà també quan facis l'entrevista a que ja tens, ja ho has pensat abans i et sortirà millor. Perquè és molt important, sempre segurament et preguntaran això, de que què és el que has aconseguit, què és el més difícil que t'ha passat. Tingueu pensat. Després hi ha una cosa que ara es parla molt, que són les soft skills, que és les habilitats blandes que li diuen ara, toves, que són pues, l'habilitat de comunicar bé, la flexibilitat, la motivació, la paciència, el saber treballar en equip. Tot això normalment no s'aprèn amb un grau o les acadèmies, però és important quan treballa sobretot en el món geroassistencial. Llavors és important que ho treguis. Jo sóc bona amb això, he treballat en equip, fa aquestes coses... I posa-ho una mica, també ho pots posar amb unes habilitats blandes que tens, les habilitats aquestes, posar-les també al teu currículum. I per últim, si has de crear... Jo recomano crear una compte de correu, de Gmail o de Hotmail o de lo que voleu, però que sigui professional per buscar feina. Però és que a vegades ens arriba en una que es diu Bonica78. No. No es posen aquests noms. Vull dir, intenten, a més, no posar la data, perquè no és la data del teu de quan has nascut. És a dir, el més senzill, nom i cognom, o nom i cognoms, i ja està. Que sigui fàcil de recordar, perquè això et dona millor imatge. És a dir, quatre consells. Utilitza una plantilla senzilleta, no li donis tanta importància a l'estètica, sinó al que poses. Posa també les teves habilitats, el que se li diu les habilitats blandes, i crea una compte de correu que sigui només a nivell professional. I, sobretot, molta sort en la búsqueda de feina. I ara parlem de... La pregunta que ens té és, ostres, quins beneficis tinc d'anar a una residència perquè tinc un sentiment de culpabilitat molt gran? Perquè sembla que en la nostra societat això de portar un avi o un àvia a la residència em costa molt, perquè és un sentiment de culpabilitat que tenim. Llavors, el que jo faria és, sobretot, el que volia fer aquí és revisar una mica els avantatges que tenen les residències, perquè jo crec que no som conscients de tot això, i és per tranquil·litzar-te i parlar d'això. Tenen serveis professionals i personalitzats a les necessitats de cada persona. Segurament, si estàs pensant en les residències, comences a tenir un familiar que necessita assistència, segurament, mèdica, i el millor doncs, per vestir-se, per menjar... i necessita pues, molt de temps que li dediquis. A les residències hi ha professionals que han estudiat i que tenen diguéssim, una sèrie de coneixements per poder donar aquest servei a aquesta persona. Molt millor que el que es pot tenir a casa quan tens gent no professional que està fent aquesta feina. Allà són professionals i ho tenen tot molt regulat. Després tenen programes de teràpia ocupacional i d'oci. El que se li diu, treballen el que li diuen l'envelliment actiu. I el que volen és tenir les persones ocupades. Vull dir, hi ha teràpia ocupacional en totes les residències. I el que intenten fomentar pues, a nivell les capacitats de cada persona. Si li agrada pintar, que pinti. Si li agrada cosir, que pot cosir. Treballs de memòria, escacs, fan bingo, s'ho passen bé. Vull dir, i intenten, des de la residència sempre s'intenta treballar molt el seu benestar físic i mental. Després, en moltes residències també pues, tenen més relacions socials, no? Hi havia tres... Hi ha el doctor Bill Thomas, que parla de les tres plagues en l'alternativa d'ent, que diu que és la soledat, l'avorriment i la falta de sentir-se útil. Això els centres geriàtrics el que intenten és treballar amb això i que pues, tenen activitats per no avorrir-se i després tenen altra gent i poden socialitzar també més. Després també penseu que a nivell d'equilibri nutricional les necessitats alimentàries canvien molt i a les residències els menús estan també elaborats per nutricionistes que entenen les necessitats dels octogenaris i dels nonagenaris. A més, adequen els menús a les necessitats personals de cada un dels residents i això també és important. Una altra cosa que jo crec que és important és el control de la medicació. Quan la gent viu sola, a vegades s'obliden o inclús si tu has de, tens alguna persona estàs darrere si li ha donat o no li ha donat la medicació. Això està molt controlat a les residències, per exemple. I després, per últim, i per mi el més important, és que tu tindràs temps de qualitat quan vas a veure aquella persona. Jo crec que, sobretot, les residències és tu tens la persona cuidada, estàs tranquil, i quan vas a visitar-lo, estàs 100% per ella. No estàs revisant la medicació, no estàs revisant si ha fet això, no estàs revisant si la nevera té aquestes coses. No, tu tens un temps de qualitat per dedicar-li totalment a la persona que t'estimes. Perquè encara que estigui amb demència, a millor no t'entendrà, però sí que et sent, sí que et nota. I això es transmet.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Es Gran, Ser Gran. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda, que ràpid que se'n va la tarda així.
Exacte.
Aquí.
Pues moltes gràcies i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de Felicitat i avui amb una col·laboradora molt especial que ja havia compartit amb nosaltres algun altre programa. Buenos días, senyora Norma.
Hola, buenos días, Jordi. Buenas tardes para ustedes.
Exacto. Tenim que tindre en compte els nostres oients que la Norma és la gestora responsable de Casa Corazón, que és una tenda que en parlarem molt ara de Sant Miguel de Allende de Mèxic i hi ha una diferència horària, ¿vale? Por tanto, esto más o menos lo iremos teniendo en cuenta. Si me cambio en mi idioma, Norma, como ya nos conocemos y hay confianza, me avisas si no entiendes alguna cosa.
Sí.
Primero de todo, ¿cómo estás?
Claro que sí. Muy bien, Jordi, aquí, listísima para compartir contigo lo que tú quieras.
Explícame un poco qué es esto de Casa Corazón, aunque ya en un programa anterior nos lo comentaste, pero recuerda a nuestros oyentes, ¿qué es Casa Corazón?
Bueno, Casa Corazón es una galería donde se exhibe y se vende arte objeto relacionado todo con el corazón, todo. Ahí puedes encontrar lo que tú puedas pensar en forma de corazón.
¿Y de dónde surge esta idea?
Bueno, esta idea surgió de Xochitl Sánchez, mi hermana. De cuando ella era niña, ella siempre decía que quería tener una tienda de corazones y arcoíris. Obvio que la familia y todos pensaban, ¿cómo una tienda de corazones y arcoíris? Pero ella pues sostenía la idea, incluso cuando escribía siempre ponía los puntos de las is en forma de corazón, y era una niña muy soñadora. Pues después, como ella misma explica en su libro, le ganó la adultez, le ganó la madurez, y optó por hacer otras cosas, pero después de algunos algunas experiencias tristes, por así decirlo, que fue la muerte de nuestra abuela materna, ella decidió hacer su casa corazón realidad, porque mi abuela le dijo que siempre realizara lo que ella quisiera y no dejara sus sueños para después, porque pues la vida se iba en un segundo, y ese fue el consejo que ella le dio 4 días antes de morir de un infarto. Entonces, eso a ella le pegó muchísimo, y fue cuando decidió dejar la vida que ella conocía, y pues se dedicó en cuerpo y alma a la realización de este sueño que es Casa Corazón, donde ella quiso compartir precisamente ese anhelo de hacer todo desde el corazón. Por eso es que estamos ahora trabajando en su legado y tratando de difundirlo y darlo a conocer a todo el mundo, porque es un legado muy bonito y es una experiencia muy, muy enriquecedora visitar Casa Corazón.
Entrevistarte a ti realmente es que es muy sencillo, porque das la entrada y tú ya vas hablando, lo vas gestionando. Que sàpiguen els nostres oients que ella no és una professional de la ràdio, tot al contrari, però és que realment és un gustazo. Entonces, Norma, ara, de la tienda de Casa Corazón, què hi ha de Norma, de la hermana? I, mejor dicho, de Norma Sánchez,
bueno,
perquè sempre serà su hermana, com ella sempre serà tu hermana. Però què hi ha de Norma en esta tienda?
Bueno, primero, un amor infinito por ella, por mantener vivo su legado. La decisión de mantener abierta Casa Corazón después de que ella nos dejó, pues fue muy dura, pero al mismo tiempo no hubo mucho que pensar. Había que tomar las riendas y salir adelante, porque fue un trabajo muy arduo y pues muy bonito, mucho trabajo espiritual y en todos los sentidos que te puedas imaginar lo que significa montar una tienda. Yo no tenía idea de cómo funciona, cómo se gestiona un negocio de este tipo, y pues fue como que si me hubieran dado una palmada por atrás y aviéntate, tienes que hacerlo porque no hay de otra. Muchos me dicen que sí hubo de otra, que pudo haber sido cerrar, la verdad, pero para mí no había de otra. Entonces, ahora mi trabajo consiste en administrar la tienda, en gestionar que todo funcione casi tan igual como cuando ella estaba administrativamente, pero sobre todo en el cariño y el trabajo que se le deposita a la tienda, pero para recibir a los visitantes. Es una tarea tan especial que pues la he ido aprendiendo y madurando con el tiempo, con el paso ya, ahora sí que ya de este año y medio que estoy al frente, y pues ha sido muy satisfactorio. De mí puede haber algún toque más minimalista, porque mi hermana era la reina de la muchosidad, entonces ha habido algunos cambios en cuanto a la distribución, bueno, no tanto a la distribución, sino más bien a cómo se exhiben las cosas, pero el trato, el cariño que se le da al visitante es el mismo, ahora es el mío. Y pues de repente las novedades que pudiera haber en la tienda de mi parte es de que todo lo hago en función a honrar su memoria. Como tú recordarás, el año pasado, para el aniversario número 10 de la tienda, pues diseñé unas muñecas dedicadas a ella, que la representaban a ella, y pues es lo que ha ido habitando de nuevo ahí en Casa Corazón. Entre otros pequeños detalles y cosas que estoy tratando de implementar, que también yo ya estoy escribiendo algunos, pintando algunos cuadros, no necesariamente es pintar, sino más bien es redactar frases y emociones y plasmarlas en algún lienzo, ¿verdad? Esa ha sido mi función y mi tarea ahora que yo estoy ahí en Casa Corazón. Eso es lo que vas a tener de mí también, mucha calidez, mucho cariño por el proyecto, pero para mí es una manera de mantener viva Xóchitl. Entonces, pues eso es lo que yo le doy ahora a Casa Corazón.
Señora Norma, ¿cuál es tu sueño? Ya sé que como no hemos pactado de un guión, yo, me has dicho que pueda preguntar lo que yo considero oportuno. ¿Cuál es tu sueño? ¿O cuál era el sueño de Norma cuando era pequeñita? Porque tú has sido pequeñita también. aunque siempre ha sido responsable, más responsable que Xochitl, más seria, vestida de manera tradicional. Tenim que recordar als nostres oients que la Xochitl era com vestir de la moda desigual, tot eren colorcitos. En cambio, tú nunca has sido capaz de ir vestida todo colores, siempre has sido muy uniformada. Entonces, ¿cuál era el sueño de Norma cuando era pequeña? El de Xochitl lo sabemos y después lo comentamos. ¿Cuál era tu sueño?
Sí. Mira, Jordi, esta es la... ¿cuál es el número de veces que me preguntas lo mismo? Y te voy a contestar exactamente lo mismo. Los sueños cambian. Los sueños de la infancia, bueno, Xochitl mantuvo el de ella. Ella era persistente y pues lo revivió su sueño y lo realizó. Cuando yo era niña, ¿sabes que en mi casa nos enseñaron el camino de la lectura, mi mamá? Entonces, a mí me encantaba leer y ver libros y soñar con aquellos lugares tan bonitos y maravillosos que yo veía en un libro que se llamaba Las Maravillas del Mundo. Entonces, yo pensé de niña que para yo poder conocer todos esos lugares, tendría que ser azafata. Entonces, esa fue mi lógica. Entonces, yo crecí pensando en que yo iba a ser azafata para poder viajar por todo el mundo. Y luego ya fui creciendo, intenté entrar a la escuela de azafatas y me rechazaron porque no tenía la altura mínima que ellos pedían en aquel entonces. Y pues, decepción, pues dije, ni modo, no es por ahí. Entonces, me metí a la escuela de turismo y hospitalidad. Y allí hice carrera, porque pensé que también esa carrera podría brindarme la oportunidad de viajar, porque ese era mi sueño, viajar. Al final de cuentas, terminé trabajando en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, anunciando las salidas y entradas de los vuelos. Yo era la del guau, 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 guau. Pero bueno, ya de ahí no pasó mucho tiempo en que conocí a mi hoy esposo. Y pues nos casamos, empezamos a formar una familia y los viajes se fueron quedando atrás. Pero al final de cuentas, yo me sentía feliz y realizada porque estaba logrando también un anhelo que al final de cuentas la mayoría de las mujeres tenemos, que es el formar una familia y tener hijos. Mi familia originaria pues fue una familia fragmentada, como tú sabes, y pues mi sueño era pues yo conservar la mía, tener todo lo que yo no tuve de niña en cuanto para ofrecérselo a mis hijos, por supuesto, el cariño y la atención de los dos padres, una madre presente y demás. Pues ese sueño ya se realizó, ya se hizo, mis hijos ya crecieron, ya son, afortunadamente ya tienen sus profesiones y ya cada uno vuela por su lado. Ahora, con el deceso de Xochitl, pues me cambió la vida totalmente. Y pues ahora el sueño de Norma es mantener viva Casa Corazón, porque ya se convirtió en mi anhelo, ya se convirtió en mi sueño. Ahora mi sueño es hacer que Casa Corazón crezca y se multiplique. Entonces, así las cosas, tú sabes que la vida nos va mostrando los caminos, porque a veces nosotros queremos hacer algo, pero queremos dar vuelta a la derecha, pero la vida nos dice que no, que es para la izquierda. Y es cuando vas asimilando y entendiendo los cambios que te va dando y ofreciendo la vida, y en ese punto estoy yo. Ya acepté el cambio tan fuerte que significó para mí esto. Y pues aquí estoy, ahora sí, con ese sueño, pero un sueño de verdad profundo e intenso de hacer que la tienda crezca y la que sea reconocida por todo el mundo. Porque vale mucho la pena.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia, places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 2131 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Norma Sánchez, de Casa Corazón. Norma, algo que se ha vuelto habitual en nuestros programas de aquí en Ejes de Felicidad es recomendar un libro. Entonces, hoy le he dicho a Eugenia, no recomiendes ningún libro porque te tenemos a ti. ¿Nos podías hablar del libro de Xochitl?
Claro que sí, con mucho gusto. El libro se llama Fuegos del Corazón y es un libro que te invita a encender las llamas de tu interior. Es un acompañamiento para que identifiques tus fortalezas y tus debilidades y las trabajes a través del libro de Xochitl.
Aquí hay una anécdota cuando Xochitl me dice, ¿no te has leído el libro? Y no, Xochitl, porque cada vez que te veo me explicas un capítulo, ¿para qué me lo voy a leer? Si me lo sé de memoria. Y tú seguro que también. Entonces Xochitl me agarraba y dice, Jordi, ahora te explico el capítulo, el 3, el camino. O cuando te enseña la tienda, o enseñas la tienda, forma parte de las diferentes fases o etapas que en el libro están escritos. Pero Jordi, ya te lo has leído y tengo creo dos o tres en casa. Aún no, me lo leeré. Tranquila, pero encara tinc temps, aún tengo tiempo de leérmelo. Entonces, explícame qué vinculación tiene el libro, el de Fuegos del Corazón, que escribió Xochitl Sánchez, que se puede adquirir, lógicamente, a través de Internet, a través de Amazon. ¿Qué tiene que ver el libro con la tienda? Porque aquí hay algo que la gente pues creo que sería interesante que lo conociese.
Sí, sí, tiene que ver todo, porque Xochitl adaptó cada área de la tienda. Tú conoces la tienda ya y tú viste que es un espacio algo grande. Entonces está dividida por habitaciones. Esta es una casa antigua de cuando los conquistadores aquí en San Miguel de Allende. Entonces es una casa que tiene con muchas habitaciones, pero desde que entras es un lobby que te recibe, en donde está dedicado a los ancestros, que es el primer capítulo del libro. Y así conforme vas recorriendo la tienda y cada habitación tiene un tema específicamente relacionado con cada capítulo de este libro. Entonces, cuando llega el visitante, les ofrecemos el recorrido guiado pues para que entiendan mejor el concepto. Nosotros en Casa Corazón no ofrecemos nada a la venta. Nosotros te ofrecemos herramientas para tu crecimiento personal que están ahí disponibles. Pero esto lo entiende el visitante una vez que ha escuchado el recorrido, porque entonces ya vives el libro, vives la tienda, vives las emociones. Entonces así es como está dividida. Cada habitación tiene un tema, por lo tanto te deja tareas, Xochitl te deja tareas a pensar. Ahora somos nosotros, pero siempre está ahí una tarea a realizar en tu interior conforme vas recorriendo la tienda. Y obviamente pues se despierta en el visitante la curiosidad de llevar el libro para saber más. Entonces así es como funciona Casa Corazón relacionada con el libro.
Aquí queremos recordar que Casa Corazón es una galería situada en San Miguel de Allende, México, más o menos a unos 500, 600 kilómetros de Guadalajara, que creo que es visita obligada cuando se aterriza en México, pasar por San Miguel de Allende, y cuando la gente se encuentre delante de Catedral, preguntar dónde está Casa Corazón, que queda, si no recuerdo mal, 5, máximo 10 minutos andando. Lo digo porque íbamos a tomar un café ahí delante y no andamos más de 5 o 10 minutos.
Es menos. Estamos a una calle de ahí de la Catedral, a una calle a espaldas precisamente del cafecito. Estamos, ahí está Casa Corazón, es una calle. Lo que pasa es que se te hace mucho tiempo porque las calles de San Miguel, para las personas que nos están escuchando, son muy difíciles de caminar. Son subidas muy, muy pronunciadas y empedradas las calles. Entonces, ahí sí hay que cuidar mucho los tobillos y las rodillas. Y por eso se hace difícil y largo el camino. Pero es a una calle exactamente de la Catedral y del cafecito aquel.
Entonces, ¿de mayor qué quieres ser? No me digas que es seguir con la magia de Casa Corazón, que esto nuestros oyentes ya lo saben. Aparte esto, ¿de mayor qué quieres ser?
Ah, bueno, Jordi, primero quiero llegar a ser mayor. Primero que se me conceda. Quiero ser un adulto mayor, saludable, feliz y con todos mis sentidos cognitivos al 100. Ojalá y se me conceda. Mira, Jordi, la vida me ha enseñado que no puedes hacer planes tan a largo plazo. Digo, soy una mujer de edad madura, pero yo quiero pensar que falta mucho para que yo llegue a esa edad de mayor de la que estamos hablando. Pero la vida así ha sido. Me ha enseñado que no puedo hacer planes tan a largo plazo. Lo único que sí anhelo, pues es eso, tener las y mis cinco sentidos intactos. Es más, desarrollar más si se puede. Y pues estar presente para mi familia, para mis hijos. Y si en algún futuro se me regala la oportunidad de tener nietos, pues imagínate qué felicidad tan grande. Pero en cuanto a lo profesional o a las actividades que estoy realizando actualmente, sí me encantaría envejecer cuidando casa corazón, ¿eh? Ahorita te lo digo, en este momento todavía lo pienso así y yo creo que eso sería a lo que apunta mi vida. Como te dije, las cosas cambian, los sueños cambian, yo no sé la vida hacia dónde me lleve en un futuro, pero por lo pronto la intención es esa, seguir ahí cuidando y disfrutando muchísimo de la vida tan bonita que se puede tener en San Miguel de Allende.
¿Qué nuevas ideas tenéis en el cajón que vais a lanzar en Casa Corazón? ¿Hay alguna idea, alguna innovación? El año pasado fue la muñequita. ¿Este año?
Sí.
¿Qué tenéis en mente?
Pues mira, estamos ya casi 2 meses para cumplir 11 años, ya tan rápido, en Casa Corazón. Lo que tengo ahora para ese día ya está listo, ya está empacadito, horneadito. Fíjate que Xóchitl en el 2019, en diciembre del 2019, fue a España y estuvo en Bilbao. Y ella de ahí se trajo unas, no sé cómo le digan en España, pero son como las, aquí les decimos las agarraderas de los cajones o de las puertas.
Sí.
Las, como por decir chapas, pero son unas cosas en forma de corazón plásticas, rosas, como ella que le encantaba el color rosa. Se las trajo, se trajo un juego de esos corazones y dijo, quiero hacer algunas cajas especiales y ponerles esto a esas cajitas. Y empezó a trabajar las ideas, no las concretó, pero ya las concretamos. Ya está terminado y se hicieron unas cajas preciosas, unas cajas para guardar tesoros que ella así las llamaba, pero tienen un twist, tienen un giro en el sentido de que son más pequeñas, de diferentes formas y con esos botoncitos en forma de corazón rosados. Los colores de las cajas son vibrantes, rosados, azules, bueno, así dicen su nombre a gritos. Y es lo que tengo, es una pequeña colección, obviamente, que va a ser también edición especial y única, que vamos a presentar ese día, porque fue el último, ahora sí que diseño o proyecto que ella dejó pendiente. Entonces ya está terminado y listo para que salga el día 8 de agosto, ahí en Casa Corazón.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Avui estem amb Norma Sánchez, de Casa Corazón, San Miguel de Allende. Una pregunta, Norma. Este año no has querido venir a Barcelona, que después de San Miguel de Allende es la ciudad más bonita del mundo. ¿Cuándo vas a venir?
Mira, todo apunta que estaré para el día de San Jordi, en abril.
El año que viene, vale, me lo apunto, 23 de abril. Viene,
claro.
Estás invitada a mi santo.
Wow, claro que sí. Yo estoy apuntadísima desde que te conozco, pero este año pues sí, hubo muchas situaciones que me hicieron aplazar el viaje, pero ese es un sueño, fíjate. Ahí sí, ese es un sueño que todavía no se me concede. estar ahí contigo en Barcelona. Pero ya, próximamente, estás así anotadísimo. No,
y además, recuerda que tu viaje a Barcelona, después tenemos que ir a París. Esto recuérdale, puede venir perfectamente tu marido, pero que después toca París. Entonces, ahora ya nos queda poquito tiempo. ¿Nos puedes recordar cómo la gente os puede encontrar a través de Internet o en Instagram o por web? ¿Cómo os pueden encontrar? De manera que sea fácil.
Claro que sí, estamos en Instagram con Casa Corazón Galería, perdón, y también en Facebook, Casa Corazón Galería. Así, fácil, ahí nos pueden encontrar y pueden dar un paseo virtual por la tienda.
Ahora que ya sabemos lo que quieres ser de mayor, ¿eres feliz?
¡Claro! ¡Claro que sí! Claro que sí. Yo no te puedo decir, Norma no tiene problemas, Norma siempre está feliz. No, claro que sí. Tengo los problemas que tenemos, yo creo que la mayoría de las personas, también tengo mis altibajos y eso no quiere decir que yo no me sienta plena, realizada o feliz. Simplemente hay cosas en las que tienes que trabajar, sueños que de repente se posponen, como ahorita este viaje del que estamos hablando. Pero me siento afortunada, Jordi. Para empezar, tengo la vida, tengo mis hijos, mi esposo, y pues ahorita creo que no hay otra cosa más que pudiera desear, más las cosas que ya hemos mencionado, ¿verdad?, respecto a lo profesional, pero en general la vida de Norma es una vida muy tranquila y muy feliz.
Entonces, ahora ya nos queda, David nos está avisando que nos queda un minuto. Primero de todo, agradecerte y darte un fuerte abrazo en la distancia por haber querido venir otro día aquí en la radio, Norma Sánchez, de Casa Corazón. Recordar, si algú ho vol buscar per Instagram o a través d'internet, Casa Corazón Galería, fácil de buscar, y sobre todo, yo espero que antes de final de año vendré por México, este verano no, pero antes de final de año sí. David ya me está mirando a ver cómo cuadrar los programas, pero sí que antes de final de año volveré a México, porque siempre digo que es mi segundo país, por no decir el primero. Muchas gracias.
Pues con mucho gusto que estaremos esperando.
Muchas gracias, Norma. Un fuerte abrazo y a seguir con la magia.
Otro para ti. Gracias. Que siga la magia.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana, bona tarda, que aprofiti i, sobretot, compta amb el cotxe.